Ara mateix, aquí a Ràdio 4, comença el banquet. Una hora. Una hora per conèixer amb més profunditat els grans creadors literaris de finals del segle passat i també del segle XX, els que nosaltres anomenem clàssics. Aquest banquet d'avui està dedicat a aquesta extraordinària escriptora que va ser Marguerite Yourcenar. Aquesta carta, amiga meva, serà llarga. No m'agrada massa escriure. Sovint he llegit que les paraules traeixen el pensament. Però em sembla que les paraules escrites el traeixen encara més. Vos sabeu el que queda d'un text després de dues traduccions successives. A més, no sé com fer-ho. Escriure és una perpètua elecció entre mil expressions, cap de les quals no em satisfà, i sobretot cap no em satisfà sense les altres. Tanmateix, jo hauria de saber que només la música permet els encadenaments d'acords. Una carta, fins i tot la més llarga, força a simplificar allò que no hauria d'haver-ho estat. Ser sempre tan poc clar des de que s'intenta ser complet. Voldria fer així un esforç, no solament de sinceritat, sinó també d'exactitud. En aquestes pàgines hi haurà ratlles. Ja n'hi ha. El que us demana, l'única cosa que encara us puc demanar, és de no passar per alt cap d'aquestes línies que tant m'hauran costat. Ser difícil és viure. Molt més incòmode és explicar la pròpia vida. Potser hauria estat millor no anar-me'n sense dir res, com si tingués vergonya, o com si vos haguéssiu comprès. Hauria estat millor explicar-me en veu baixa, molt lentament, en la intimitat d'una cambra, en aquella hora sense llum durant la qual s'hi veu tan poc com gosa confessar-se quasi tot. Però us conec, amiga meua. Sou molt bona. En un relat d'aquest tipus hi ha quelcom de lamentable que pot portar a l'entendriment. Per què em planyiríeu? Creuríeu haver-me comprès? Us conec. Voldríeu estalviar-me el que té d'humiliant una explicació tan llarga. M'interrompríeu massa aviat. Tindria la debilitat en cada frase d'esperar ser interromput. I vos teniu també una altra qualitat. Un defecte, potser, del qual parlaré tot seguit i del qual ja no vull abusar. Sóc massa culpable envers vos per no obligar-me a posar una certa distància entre jo mateix i la vostra pietat. Hem volgut començar aquest programa amb la lectura d'un fragment d'Alexis o el tractat del combat inútil. No és la primera vegada que Marguerite Yourcenar utilitza la forma de carta per narrar tota una història. D'això, el seu traductor, perquè a mi m'agrada dir que Jaume Creus és el traductor oficial de Marguerite Yourcenar. Bona nit, Jaume.
Bona nit.
Ens en podrà explicar moltes vegades. En Jaume Creus, ell va ser la primera persona que va donar el gran cop traduint les memòries de Trià. No cal que els hi expliqui que d'això... Quants anys fa, Jaume?
Això havia de ser el 75, la vaig descobrir jo. Per tant, posa-li 2 anys, abans no vaig tenir-ho punt. El 77 la devia proposar a l'editorial i es devia publicar... La primera edició va de dir potser el 78 o 79.
En tot cas, és una feina cabdal en el món de la traducció, Jaume
Creus. Jo crec que sí, m'hi vaig passar molt de temps.
És una dona que escriu d'una manera gens fàcil, complexa, fins i tot com era ella i la seva personalitat.
Sobretot la sintaxi em va portar molta problemes.
És difícil llegir-ho, fins
sí,
i tot, no?
Exacte,
no trobes mai
exacte,
la coma ni trobes
exacte
mai el punt.
Aquest és el punt. I ara per on vaig? A veure, deixa'm aturar, deixa'm analitzar la frase. I em vaig fer uns farts d'analitzar frases molt interessants, perquè també això ajuda a comprendre doncs, el període que fa servir l'escriptora. Sí,
en tot cas, doncs, el responsable de les memòries de Trià en català, el senyor Jaume Creus, és el que hem convidat avui per venir a parlar de Margarit i Orsenar, que déu-n'hi-do, Jaume. Déu-n'hi-do parlar de Margarit i Orsenar. Sí que m'agradaria una miqueta, una, doncs, per situar els oients, situar una mica qui era aquesta personalitat, com era Margarit i Orsenar. Si és que hi ha alguna manera de definir-la que ha de ser molt difícil, no?
Jo m'he preguntat moltes vegades...
Perdó, la vas arribar a conèixer?
Bueno, vull dir, per carta.
Per carta.
És una llàstima perquè havíem de veure-la i ens havíem de veure, però finalment no va venir i només ens va enviar una carta quan ja havia sortit la traducció.
Jo m'agradaria ser més concreta, Jaume, i dir, tu com a traductor, com a coneixedor de Margarit i Orsenar i com a estudiant, que suposo que has estudiat la seva personalitat, aquest replegament que feia ella a mitjans de la seva vida, aquest exili tan llarg vers Amèrica, vers els Estats Units...
De molt petita ja va estar fluctuant per molts països, en situacions, diguem-ne, molt diverses, veient gent molt diversa, escoltant històries molt diverses, tant de la seva família, com en El laberint del món explica, com històries de la gent que es trobava. Moltes vegades, sempre, quan li feien alguna entrevista, sempre traia alguna anècdota d'alguna cosa que li havien explicat un pescador a la Mediterrània, doncs un pastor al cap d'una muntanya... És, sempre hi havia moltes coses que escoltava. Però la petita Iursenar, o la petita Creyencourt, vull dir que abans de ser Iursenar, havia de ser una persona que es devia fascinar per tot. És a dir, tot li devia entrar i li devia afectar a dintre. És a dir, com una nena prou sensible, que ha sigut sempre tota la vida, i segurament això explica el seu retir, també. Però és aquest excés de sensibilitat el que em penso que devia marcar-la molt, ja de molt jove, i almenys les fotografies que en queden fa uns ulls, diguem-ne, de voler-se veure el món, veure en B alta i en B baixa, les dues coses, i això per mi explica una miqueta la gènesi de la curiositat per tot. Però tu em preguntaves pel retir, és a dir, com fa aquest canvi?
Ho dic perquè les biografies o la premsa ho justifica amb la història d'un amor, que sí. Jo no em acabo de creure que la Margarit i Orsenar, i que em perdoni, tingués aquesta capacitat d'estimar com per abandonar tant i tant de temps tot un món.
Jo em penso que no és només la història d'amor. La història d'amor devia pesar. No sé, això no puc dir fins a quin punt, eh? Però devia pesar, sí. També compta el fet que s'anava cansant cada cop més dels cercles literaris sofisticats i no sofisticats, adjunts al poder o no tant adjunts al poder, una literatura que havies de ser o el que s'esperava que fossis i les novel·les que s'esperaven que fessis o no, que no et deixava ser tan personal si és que volies estar al capdamunt. Ell això no ho ha combregat mai, això no ho ha combregat mai. I com que no ho ha combregat mai amb aquestes coses, i en canvi, la seva gran erudició, no només de clàssics, dels clàssics grecs, crec que llatins, sinó Bhagavad Gita's, filosofies orientals, el tantrisme... va arribar a veure de tantes coses, de tanta filosofia, i sobretot molta filosofia oriental, les narracions orientals en són una demostració, clar, jo em penso que en algun moment devia fer el pas, que no és de la nit al dia, sinó progressiu i potser molt lent, de casar la seva renúncia a aquest món una mica va, inútil, de la faramalla, de la fama, i lligar-ho amb les teories més budistes, potser fins i tot zen, de la renúncia. Per tant, aquesta renúncia, jo me la veig que li ve via intel·lectual, si vols, però també perquè hi ha un substrat de realitat que també li porta cap a aquesta renúncia. I triant el que tria, finalment, tria el que vol, però només el que vol i estrictament el que vol. I el que no li fa cap mena de falta, ho deixa. I aleshores es pot aïllar en un raconet perdut a la frontera entre Canadà i Estats Units amb la seva parella i allà pot fer la vida tan tranquil·la com la vol, tan meticulosa com la vol i fent exactament la feina que vol fer.
Durant molt de temps, Margarit i Orsenar, i ara ja ens anem endinsant la seva obra, doncs, com hem dit, té un amor especial per Itàlia, sí, per Grècia, sí, i ella sembla que ella sigui Itàlia, que ella sigui Grècia, no? En un moment donat visita la Villa Adriana i allà comença a fabular. Sí. Diria, Jaume, que Les memòries de Díaz és el gran llibre de la Orsenar o competeix amb l'Opus Nigrum?
No ho dic jo, ho diu pràcticament tothom.
O és que ens va més a la nostra pell, Les memòries d'Adrià?
Jo crec que sí, però no és només això. A veure, són mons molt diferents. És a dir, Memòries d'Adrià és molt mediterrani, hi ha la història amb l'Antinous, que també és molt viscuda i molt passional en aquest sentit. En canvi, l'obra negra és més un món, no diria més fred, perquè la vicissitud del Zenó continua sent important i també vacila molt i també va amunt i avall i veu i intenta saber tot el que pot de totes les coses que toca i totes les persones que veu i tots els països que toca. Jo em penso que el que passa que està narrada d'una manera que potser és més freda i distant, més belga, és a dir, li surt més la vena belga.
Si permets, diria també que és més difícil de llegir.
També, sí, sí. Uh-huh. Sí, sí. Jo és veritat perquè, bueno, ho dic que vaig fer un intent de començar a traduir-la i... I quan em van dir, no, ja l'està traduint una altra vegada, em van pensar, mira, millor, perquè ai, no sé si m'hi trobaria gust. No vol dir res això, o potser ho vol dir tot.
Perquè suposo que l'essència de Les memòries d'Adrià és aquesta essència que ens va tant a tots nosaltres, sí, no? Els que mirem el temps grec, sí, sobretot, sí, i el temps dels romans, sota aquest gran home que va ser l'emperador Adrià. Aquest llibre, com hem dit al començament, Jaume, també comença en forma de carta, i com, sí, que hem sentit un fragment...
I des del final de la vida de l'Adrià.
I des del final cap endarrere, que és meravellós. Sí. Té alguna versemblança amb l'Alexis i el Tractat del Combat Inútil, que comença també amb una carta? O no té res a veure?
No necessàriament. Vull dir, a veure, la finalitat amb què ell enfronta l'Alexis és per donar una visió d'un possible conflicte entre dues persones, entre la relació de dues persones, i com es veuen a si mateixos reflectits com en forma mirall. Adrià no necessita fer això. Es conta a si mateix la seva vivència des dels temps de que era petit, Espanya precisament, fins que ja està, doncs, allà nu davant del metge que el fa reflexionar, és que què som si no només un cos aquí mig putrefacte i tot nu davant del metge que ens diu que a més no tenim gaire vida al davant. Vull dir, és això el motor que li fa estirar tot, espera't, abans no me'n vaig del tot, deixa'm fer l'últim repàs de tot el que ha estat la meva història al darrere. Utilitza els personatges històrics I els fa dir coses, i els fa dir com vivien ells en aquell moment. Intentava posar-se a la seva pell.
I t'embolcalla de tot, oh, sí, l'ambient, sí, i tota l'atmosfera. Sí, això, sí, seria, sí, la seva aportació.
Jo crec,
no?,
que sí. És una cosa que suposo que tots els que escriuen novel·la històrica, fixeu-vos que moltes vegades amb ella l'han volgut classificar com a novel·la històrica. I, evidentment, Memòries d'Adrià hauria d'entrar en el calaix de la novel·la històrica. Però no només per això, sinó perquè és tan ampli el seu ventall que no se'n va només a la història, se'n va a fer-te viure la manera quotidiana de les persones que vivien en aquella història. I això sí que em sembla que no tots els escriptors de novel·la històrica ho saben fer. I ell, en canvi, ho fa de la manera més natural possible, i per això ens sona com a molt pròxima. Això ens és un encert.
Sí, sí, abans, Jaume, hem sentit al principi l'arrencada, el punt de partida, no? Com deies tu, la nou, sí, no? Sí. Del que eren Les memòries d'Adrià. Si et sembla, podríem ara llegir o sentir el final de Les memòries d'Adrià, aquell final tan meravellós.
Sí, és un pòrtic i un epíleg perfectes.
La vida és terrible, això ho sabem. Però precisament perquè espero ben poca cosa de la condició humana, els períodes de felicitat, els progressos parcials o els esforços per recomanar i continuar, em semblen altres tants prodigis que gairebé compensen la immensa massa dels mals, dels fracassos, de la descurança i de l'error. Les catàstrofes i les ruïnes arribaran. El desordre triomfarà, però també de tant en tant l'ordre. La pau s'instal·larà novament entre dos períodes de guerres. Els mots llibertat, humanitat, justícia retrobaran aquí i allà el sentit que nosaltres hem intentat donar-los. No tots els nostres llibres quedaran destruïts. Repararan les nostres estàtues trencades. Altres cúpules i altres frontons naixeran dels nostres frontons i de les nostres cúpules. Alguns homes pensaran, treballaran i sentiran com nosaltres. Vull comptar amb aquests continuadors que sorgiran a intervals irregulars al llarg dels segles i amb aquesta intermitent immortalitat. Els medicaments ja no fan efecte. La inflor de les cames augmenta. Dormisquejo més estones assegut que no pas estirat. Un dels avantatges de la mort serà poder estar altre cop enllaçat sobre un llit. Ara sóc jo qui he de consolar Antoni. Li recordo que la mort ja fa molt temps que em sembla la solució més elegant i més neta del meu propi problema. Com sempre, els meus vots finalment s'acompleixen, però de manera més lenta i indirecta del que hauria cregut. Estic content que el mal m'hagi deixat intacta la lucidesa fins a la fi. Em satisfà no haver de passar la prova de la senectut. No està destinat a conèixer aquell enduriment, aquella rigidesa, aquella sequetat, aquella horrible absència del desig. Si els meus càlculs són justos, la meva mare va morir, si fa o no fa, a la mateixa edat que jo tinc ara. La meva vida ha estat la meitat més llarga que la del meu pare, mort als 40 anys. Tot és a punt. L'àguila encarregada de portar als déus l'ànima de l'emperador ja està reservada per la cerimònia. El meu mausoleu, al capdamunt del qual està plantat ara el xiprés, destinats a formar a ple cel una piràmide negra, estarà pràcticament acabat a temps per transportar-hi les cendres, encara calentes. M'han portat a Valles. Amb aquestes calors de juliol el trajecte se m'ha fet penós, però respiro molt millor a la vora de la mar. L'onada fa la platja, el murmuri de seda, rebregada i de carícia. Encara frueixo de les llargues tardes rosades, però ja només sostinc les tauletes per mantenir ocupades les meves mans, que malgrat tot se m'agiten. He enviat a cercar Antoni. Un correu ha marxat cap a Roma, galop tirat. Soroll de les paules de Borístenes, galop del genet tràcid. El petit grup d'íntims segon vol al meu capçal. Càbries em fa pena. Les llàgrimes casen malament amb les arrugues dels vells. El preciós rostre de Seller es mostra, com sempre, estranyament tranquil. Es preocupa d'atendre sense deixar veure res que es pugui afegir a la inquietud o la fatiga. Però Diòtim s'englota, amb el cap amagat entre els coixins. I he deixat el futur assegurat. Itàlia no li agrada. Així doncs podrà realitzar el seu somni, que és tornar a Gadara, i obrir amb un amic seu una escola d'eloqüència. No perdrà res amb la meva mort. I tanmateix la seva magra espatlla s'agita convulsivament sota els plecs de la seva túnica. Sento sota els meus dits plors deliciosos. Adrià haurà estat humanament estimat fins a la fi. Petita ànima, ànima tendra i flotant, companya del meu cos que fou el teu hoste. Ets a punt de davallar els llocs pàlids, gelats i nuts, on hauràs de renunciar als jocs d'abans. Per un instant encara, mirem junts les ribes familiars, els objectes que sens dubte mai més no tornarem a veure. Procurem entrar en la mort amb els ulls ben oberts. hem volgut acabar aquest fragment de les memòries d'Adrià amb el Santos de la missa de Requiem de Forer.
Que... Preciós, una de les misses de Requiem més maques que hi ha.
Jo el comparteixo
a part
amb tu.
Del Mozart.
A part del Mozart, però el Mozart deixem-ho.
Deixem-ho a part, sí.
Tot cas era contemporani, no? De Margarit d'Orsena, ara m'equivoco, Jaume.
No, ben bé, no, però vaja, sí, era abans, però no tan abans, eren una miqueta, es tocaven una mica.
A mi em semblava que era una estètica que li anava, la Margarit d'Orsena.
Sí, i Forer, a més, també era un cert, tenia una certa tirada cap a les coses grecoromanes.
Jaume Creus, hem d'acabar.
Acabem.
I no saps.
I no acabarem, perquè, esclar, l'Adrià sempre et deixa amb els ulls oberts.
Sí, exactament. Sobretot no tancar mai els ulls.
Exacte, per això ho dic, sí, sí.
Com feia la Margarit d'Orsenar, que
sí,
ho veia
aquell,
tot.
L'últim fragment que hem llegit anava molt bé precisament per això, per dir que esperem no ser els últims grans humanistes.
I acaba amb aquestes paraules que té l'emperador a la seva tomba, no?
Sí.
Ànima, bagula,
blandula.
Jaume Creus, moltíssimes gràcies, de debò t'ho dic. De debò, i gràcies per haver vingut, però sempre que puc et dono les gràcies per la traducció de les memòries de
Jo també me les dono.
Sense tu no fora el mateix.
Bé,
gràcies, Jaume.
A tu també.
Gràcies, Jordi Costa. Gràcies a vostès i tornarem a la propera edició amb un altre banquet.